Són les 3. Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara, a la primera, us hem explicat com Europa estudia quina resposta podria donar a un atac exterior sense l'ajuda dels Estats Units. És un dels temes que els líders europeus tenen sobre la taula en una cimera que es fa a Xipre a partir d'avui. Això el dia en què Pedro Sánchez ha hagut de respondre a la informació sobre la hipotètica suspensió d'Espanya per part de l'OTAN, inclosa en un correu electrònic del Pentàgon. Sánchez diu que no opina sobre mails, encara que siguin del Departament de Guerra dels Estats Units. També ens hem fixat en l'augment de quotes que hauran de pagar els autònoms societaris i col·laboradors. Són uns 112.000 en total a Catalunya, bàsicament familiars que col·laboren en un negoci o autònoms que són socis en una empresa. La Seguretat Social els cobrarà a partir d'ara 135 euros més al mes del que cobrava fins ara, és un augment del 40%. I també us hem dit quin és l'argument de l'Audiència Nacional per citar a declarar dilluns de manera presencial l'expresident Jordi Pujol. Diuen que no el volen discriminar per motius d'edat. No volen caure, diuen, en l'edatisme. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs mira, sobre això que deies dels Estats Units i l'OTAN, els Estats Units avisen a Europa que el paraigua de la defensa nord-americana s'acaba. En roda de premsa, el secretari de Guerra, Pete Hegseth, acaba de llançar aquest avís a tota Europa.
Europa i Àsia porten dècades beneficiant-se de la nostra protecció i el temps d'aprofitar-se'n s'ha acabat. No comptem amb Europa. Ells necessiten l'estret d'Hormuz més que nosaltres i haurien de parlar menys i tenir menys cimeres luxoses a Europa. Això és més una lluita seva que nostra.
Això en el context d'aquesta cimera de la Unió Europea a Xipre. Aquestes paraules de Hegseth arriben, com us dèiem, en plena tensió entre Washington i diversos socis de l'OTAN, sobretot Espanya, després que aquest matí, com ara explicava, s'hagi filtrat aquest correu intern del Pentàgon en què es planteja suspendre Espanya de l'OTAN. Mentrestant, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, té previst viatjar les pròximes hores al Pakistan, Oman i Rússia dins dels contactes diplomàtics per reprendre les negociacions sobre la guerra a l'Orient Mitjà. Fonts pakistaneses apunten que Araghchi serà aquesta nit a Islamabad. Mentrestant, al front de Líban, Israel ha emès una nova ordre d'evacuació d'una ciutat al sud-oest, malgrat la treva anunciada per Donald Trump. A Catalunya, concretament a Tàrrega, finalment han estat 9 les persones ateses per una barreja accidental de productes químics a la piscina municipal. 3 han estat traslladats, han estat menys greu a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Anem cap allà. Per Joan Álvarez.
La bona tarda. A banda de les 3 persones que han estat evacuades a l'hospital, també n'hi ha hagut 3 més que s'han derivat al cap de Tàrrega, mentre que la resta han rebut la alta voluntària in situ. Tenen picors a la gola i als ulls, tot plegat per una barreja accidental que s'ha produït en uns dipòsits soterrats que hi ha a la piscina. Es tractaria d'amoníac i lleixiu. Això ha provocat una contaminació al recinte, en el qual només hi havia persones adultes. S'ha evacuat les piscines i els bombers han ventilat la zona. Per les substàncies de què es tracta, és aconsellable no actuar en la barreja i anar-ho monitoritzant. Els fets han passat al voltant de les 11 del matí.
I si és divendres i són les 3, a mesura que va venint
trànsit,
el bon
trànsit,
temps,
trànsit.
Efectivament, connectem amb l'equip viari. Maria Luz García.
Bona tarda, doncs destaquem l'AP7 amb retencions de Mollet a Santa Perpètua de Mogoda en direcció Tarragona i a Bellaterra direcció Girona, també de Castellví de Rosanes a Martorell, també en sentit nord perquè hi ha un vehicle avariat, la C-17 força aturada entre Lliçà de Vall i Parets en direcció Barcelona i també de Mollet a la Llagosta per un accident. Afecta també la C-59 a Mollet en sentit sud i les rondes de Barcelona, la ronda litoral amb cua de Fòrum a Montjuïc en sentit Llobregat a causa d'un accident i la ronda de dalt també amb una llarga retenció entre Esplugues i Canyelles en sentit Besòs.
Passen 4 minuts de les 3. Després de repassar el més destacat d'aquesta segona hora de Catalunya Migdia, saludem a qui ens acompanyarà des d'ara fins a les 4, Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia, bona tarda.
Molt bona tarda.
Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Tenim a Madrid el Pere, està a la delegació de Catalunya Ràdio Madrid. I també Miquel Àngel Escobar, consultor en comunicació, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Molt bé.
Heu passat la ressaca de Sant Jordi, ens a Catalunya o a Madrid, Pere?
No, Catalunya.
Sí,
he vingut avui. Estupendament va ser. Va ser, com sempre, però ahir especialment maco, no?
Per què especialment maco?
Pels antihistamínics,
vols dir? No, però bueno, sempre, en realitat, cada any sempre sembla el més maco de tots, no? Perquè, però bueno, la veritat és que molt, molt agradable, com sempre.
Molt bé. Doncs, de seguida, no sé si parlarem de Sant Jordi o no. Bé, em sembla que el primer tema una mica sí.
es absolutamente innecesario que intente atacar de manera gratuita.
Ja sabeu que sempre el primer tema ens ve des de fora. Avui aquí ens toca saludar la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Que ens va acompanyar ahir al Passeig de Gràcia, patint, com deia la Isabel, també pels antihistamínics. Per totes les boles que hi havia amunt i avall, dels plataners de la ciutat de Barcelona. Recuperada, tu, de Sant Jordi?
Sí, més o manco, més o manco.
Més o manco, més o manco.
El canell bé?
El canell bé, també. Va anar bé.
Sí. No es queixa mai, la Llucia. No es queixa. A veure, quin tema ens vols proposar? Deia jo que
això sí, de sentir segons qui.
Ah, ja.
No es queixa mai.
Perdó. És veritat. Cadascú controla les seves...
Ella és patidora, però ho gestiona bé.
Ja, de manera interna, segons com. Fins que, és que quan se li omple el pap, llavors ho treu tot. A veure, què ens vols proposar?
Mira, avui sabem quins van ser els llibres més venuts per Sant Jordi, i el més venut de no ficció ha estat Manual de Defensa del Català d'Òscar Andreu, sí, publicat per Univers, per la qual cosa entenem que hi ha un interès real per defensar la llengua catalana. I per això avui m'agradaria parlar de la llengua. També tenint en compte que la Diada de Sant Jordi, la majoria de llibres que es venen són en català. Més de la meitat dels llibres que es venen aquell dia són en llengua catalana. Jo ho vaig constatar, vaig seure al costat de Nerea Pallarés, que és una autora en gallec molt potent, molt bona, que m'agrada molt, i d'Eide Rodríguez, que també grandíssima autora, que escriu en euskera, i tothom que venia, gairebé tothom que venia, que signessin els seus llibres, venien amb la traducció al català i no al castellà dels seus llibres, no? No només això, la promoció de llibres en català per Sant Jordi està en una proporció del 60-40% en comparació amb els llibres en castellà, però, com dic, això passa per Sant Jordi, i el problema és que Sant Jordi només és un dia a l'any, i la resta de l'any ja no és així, no? Els llibres en llengua catalana tenen una producció menor, es promouen més els llibres en castellà, i també es venen més llibres en castellà. A més, menys del 30% dels joves catalans tenen el català com a llengua habitual i d'identificació, segons les darreres dades. Per tant, hi ha una contradicció. El llibre Manual de Defensa del Català ho peta, però el català no ho peta tant. Llavors, la meva pregunta, bueno, una de tantes, és si és que no sabem defensar la llengua catalana, si és que, en el fons, no ens acabem de creure això que necessita que la defensin, o és que ens fa mandra defensar-la, no? I ho dic perquè, a la vida, tothom intenta ser més o manco coherent. Si ets ecologista, per exemple, procures actuar de manera que no vagi en contra dels teus principis ni dels teus valors. No sempre és possible, perquè el món és molt consumista i t'ho posa molt difícil, però tu ho intentes, no? En tots els àmbits. Passa el mateix amb el feminisme, passa el mateix amb l'antiracisme, amb la defensa de col·lectius LGTBI, etc. No? Un intenta ser coherent i adquireix un compromís. Però, per qualsevol motiu, amb la llengua sembla que costi adquirir aquest compromís. Sembla un compromís una mica infidel, no? Una mica de... Sí, jo m'hi caso, però de tant en tant li faig el salt. Com si això, de fer-li el salt, no li fes mal a la llengua catalana. Crec que tots més o manco estem d'acord en que la llengua catalana està amenaçada, però com passa amb el planeta Terra o com passa amb la humanitat, que també estan amenaçades per l'escalfament global i la crisi climàtica i això, pensam que o bé que nosaltres no veurem la desaparició d'això perquè ens queden fora, o bé que no depèn del que facem o deixem de fer. Després hi ha els negacionistes, però jo no estic parlant dels negacionistes, estic parlant de la gent que reconeix el problema i que no sé fins a quin punt són conscients de les dimensions d'aquest problema o no creuen que s'hi pugui fer res. Per exemple, costa molt, quan s'adrecen a tu en castellà, mantenir el català. Carme Junyent deia que per no perdre la llengua, per salvar-la, l'hem de parlar, l'hem d'emprar sempre. Això és necessari, però insuficient. Quan Carles Rabassa va recollir el Premi Sant Jordi de novel·la per Prometeu de mil maneres, va dir que, a més, cal tenir una legislació que faci que el català sigui imprescindible. Va dir que, sense el català, nosaltres no hi som. A més, en Rabassa no va participar a la foto anual de Sant Jordi de 3CAT perquè diu que la finalitat de TV3 és fomentar la normalització lingüística i que, per tant, només hauria de fer aquesta foto amb autors que escriuen en català, que és la llengua del canal, i no incloure-hi els autors en castellà. I finalment, tinc molts amics amb fills adolescents que, tot i que a casa seva sempre han parlat en català, amb els amics i amb els desconeguts, parlen en castellà. Per què passa això? Per rebel·lia? Per facilitat de comunicació? I quan els pares els criden l'atenció, ells responen que es deixin en pau. Per tot això, me pregunto què és el que està passant realment amb la llengua catalana.
Ui. Si tinguéssim resposta, potser no tindríem problema. No sé, el Pere, la Isabel i el Joan Carles, com ho teniu això a veure?
Jo és que comparteixo tot el que ha dit la Llúcia. Potser el manual de l'Òscar ha triomfat perquè necessitàvem el manual, I perquè ens retrata una mica a tots, no?, en el nostre dia a dia, el que ens trobem si intentes arrencar totes aquestes converses de, no?, d'ordinàries, no?, d'anar a comprar el pa o d'anar al súper i intentar fer-ho tot en català. El manual de l'Òscar retrata molt bé quines són les dificultats que t'hi trobes. Estic d'acord amb la Llúcia que aquest compromís és una mica laxa, no?, perquè requereix de molta perseverància, però és que és la inversió que requereix és de temps, de paciència, però és el teu temps, la teva paciència, el temps i la paciència del que tens al davant, i el que tens al davant li has de sumar també la suposadament prepotència de dir que perquè ha de perdre el temps amb tu, no? Intentant que tu li parlis en català. De manera que és com que la combinació de factors és tan estranya, doncs no passo de la pregunta de la Llúcia.
No tens resposta.
El mateix, no? Continua allà amb l'interrogant al final, sempre.
Jo crec que no podem oblidar que hi ha un mantra instal·lat en el programa dels catalans durant segles, i és allò de que si no canvies d'idioma, quan algú no el coneix o aparentment el coneix, en el fons ets un maleducat. O potser no en el fons, no? I per tant, això, que està com molt arrelat, fa que si tu has de defensar la causa del feminisme, pues la fas, o la de l'ecologia, o qualsevol altra, no? Però aquesta defensa projecta a tu una idea que per tu és positiva, no? Jo em veig militant en el feminisme, i per tant m'agrada la imatge que dono defensant el feminisme, ni que sigui amb un grau màxim. Quan defenses el català des d'aquestes quotidianitats, que vol dir, si algú parla en castellà, tu li parles en català, o no canvia l'idioma quan aparentment l'altre penses que no és de la comunitat catalana parlant, al final, què ens preocupa? Semblar el que no som, que és uns tolerants. Algú que està allà, que és una mena de zoquete, que només vol parlar en català, que és un tio tancat, una persona que... No? I jo crec que els catalans, que ens preocupa molt la imatge, que ens preocupa molt quedar bé, que ens preocupa bé molt, doncs, no donar una sensació del que no som, per això moltes vegades tenim molts problemes en relació com ens tracta Espanya, perquè no ho acabem d'entendre, ens passa això, que quan tu al final has de mantenir una conversa en català amb alguna persona que no respon en català, al final tens la sensació que d'alguna manera t'estàs comportant d'una manera exagerada, o talibana, o poc empàtica, o no ho sé, el que vulgueu, no? I per tant, com que no ens agrada veure'ns així, pues sostenir aquest tipus de situacions en la que tu vas mantenint la llengua encara que l'altre no respongui, pues al final és possible que acabi cedint. Jo crec que això està canviant també, que hi ha molta gent, jo almenys, jo ja em mantinc. Per què? Perquè intento treure'm de sobre aquest programa que diu, és que la llengua és per entendre's, i per tant, si parles en català i l'altre en castellà, ets un maleducat. Si tu treus això de sobre, que no és fàcil perquè és un mecanisme automàtic, jo crec que aleshores pots militar molt més fàcilment en això. Ara, si parteixes d'aquesta premissa, d'aquesta idea limitant, que al final quedaràs malament i quina impressió s'emportarà l'altre, d'una persona tancada, que només parla català, que és una mena de provincianisme, no? Així s'ha dit molts anys, doncs és el que jo crec que és un tastar la barrera que fa que al final això no acabi de fructificar. Hi ha part de molts altres elements, xarxes, no sé què, moltes coses. No? Mm.
Sí, no, a mi em sembla molt bé i molt respectable que hi hagi gent que només vulgui parlar en català. Però jo no sóc d'aquests, o sigui, jo em canvio cada dia d'idioma 50 vegades i no tinc la sensació de que fent això estiguin anant en contra del català. El català és la meva llengua habitual, però em canvio contínuament perquè és un estrany mecanisme que la gent que jo l'he conegut en castellà li parlo castellà, i tot això a mi no em sembla que vagi en detriment del català. Entenc que aquí hi ha visions, i bueno, les heu expressat tots tres, que considera que això fa mal al català. Jo no ho acabo de veure, jo m'estimo la llengua, és la meva llengua, i canvio contínuament de llengua, i no em sembla que això vagi en detriment del català. A mi el que m'agrada és que la gent conegui el català, que el necessiti, i crec que des d'aquest punt de vista no anem tan desencaminats, o no anem tan pel mal camí com moltes vegades se subratlla. Però bé, és la meva opinió, i entenc que hi ha molta altra gent que la veu d'una altra manera. Mm.
Tu no creus que anem tan pel mal camí, eh?
No, perquè...
Les enquestes oficials diuen que el coneixement del català no és que estigui en retrocés, perquè és veritat que el coneix molta gent, però sí que l'ús social va en caiguda, especialment entre les generacions més joves, que això també és més preocupant.
A mi no m'ho sembla, pròpiament, jo no sóc un expert, perquè l'indicador pel qual es basa tota aquesta mentalitat és l'indicador que cada vegada hi ha menys catalanoparlants purs. I per mi aquest no és l'indicador fonamental. Per mi l'indicador fonamental és quanta gent coneix el català. Cada vegada hi ha més gent que coneix el català. I després, si gent com jo, per exemple, que ens canviem d'idioma cada dia, contínuament, sense pensar-hi massa, i que això no vol dir que renunciem al català, ni molt menys, doncs jo crec que cada vegada som més. I això per mi no és un mal indicador. Ara, si tenim com a base que l'indicador fonamental és catalanoparlants purs, perquè el bilingüisme ens sembla que és una cosa dolenta al mig termini, o llavors sí, però no és el meu cas.
Jo discrepo amb una cosa que has dit, que dius, per mi el més important és que hi hagi gent que el conegui. Els que ja tenim una edat, i em sembla que tu també t'hi comptes amb aquesta, Pere, vam estudiar llatí, el que llavors era el BUP.
No és el meu cas.
Però jo sí. Jo vaig fer...
Jo també.
En aquelles generacions, molta gent coneixia el llatí.
Ara,
utilitzar-lo no l'utilitzàvem. Sí. Jo prefereixo que el conegui prou gent, evidentment no vull que el conegui molt poqueta gent, però que el conegui prou gent, però especialment el que vull és que l'utilitzi molta gent, perquè jo si molta gent coneix el llatí però no l'utilitza ningú, no em serveix de res. Vale. Si molta gent coneix el català però no l'utilitza ningú,
però ens hem de preguntar per què, no?
Però
si canvies d'idioma cada dia moltes vegades, això no veig per què ha de ser negatiu. És a dir, jo l'utilitzo moltíssim.
Fonamentalment, Pere, perquè potser el que canvies ets tu. I ningú més.
Però no sé per què.
Una cosa és ser bilingüe i l'altra cosa...
Potser el que reclamen el bilingüisme, no dic que sigui el teu cas en cap cas, potser aquests que reclamen tant el bilingüisme, després no el practiquen. Estan en la seva llengua, que és el castellà, i ja mouràs tu fitxes si vols.
I deu haver gent així, però jo no... També n'hi ha molta... Les enquestes diuen que la majoria de gent es canvia de llengua moltes vegades durant el dia. I aquest és un indicador que molta gent veu negatiu. I a mi no m'ho sembla, perquè ja et dic que el meu compromís amb la llengua és total... I això no impedeix que utilitzi el castellà també i altres idiomes, si convé, durant el dia tranquil·lament i sense cap mala consciència i sense consciència de fer mal al català.
Aviam, quan hi ha una barrera objectiva que el català l'altre no l'entén de cap manera, doncs parles anglès, castellà o el que sigui. Però estem parlant de gent que forma part de la mateixa comunitat. I que, per tant, com dius tu, els dos el saben, però només el practica un. I sovint aquest canvia.
Suposadament els dos el saben.
Suposadament, bueno, jo crec que el saben.
Entendre'l, si no l'entenen, home, hi ha molt poca gent a Catalunya que no entengui el català.
No, però si és que una cosa és l'enquesta, on tu dius, entens el català i dius que sí, i després està la realitat pràctica, que és el vols entendre o no el vols entendre.
Clar. I sí. No, vam tenir l'exemple, ahir vam tenir a Félix Bolaños, el ministre de la presidència, no és català, no ha estudiat a Catalunya, va viure un any a Catalunya, vam consultar amb el seu equip si li podien fer l'entrevista en català, i va dir, sí, proveu-ho, igual alguna pregunta no l'entén. Les va entendre totes.
Clar.
No va tenir cap problema. I fins i tot ens va demanar un llibre en català, li van regalar de l'Empar Moliner, se'n va anar ben content, diu que el llegirà en català. Vull dir que ell hi va posar un interès. Jo és evident que a Félix Bolaños no li puc exigir que l'entengui, que l'entengui ben just, que el parli no, perquè ell no és català i no hi ha viscut.
Que les enquestes, totes les enquestes es poden llegir d'una manera o una altra, però amb la llengua hi ha una realitat efectiva i és la fal·làcia de la voluntat. O sigui, tu pots dir, jo entenc el català, però si no el vols fer servir o no vols entendre, o quan algú et parla en català, doncs no hi ha manera de practicar-ho. Vull dir, canviar d'idioma no té necessàriament per què ser perjudicar el català. Si realment estàs canviant l'idioma perquè és una necessitat per comunicar-se. Canviar l'idioma perquè l'altra persona que interactua amb tu ha decidit que no vol entendre és un altre concepte.
I el problema també és quan sempre canvien els mateixos. Sí. És a dir, en una societat bilingüe com aquesta, quan sempre són els catalanoparlants els que canvien al castellà i els castellanoparlants pràcticament mai no canvien al català quan parlen amb algun catalanoparlant, aquesta diferenciació sí que genera un problema.
Perquè no té la necessitat, parteixen de la base que el castellà és com els anglesos, que van pel món parlant anglès. Per què? Perquè parteixen d'una base, es compleix o no, que tothom entén l'anglès. Pues el castellà en relació al català passa el mateix. Pensa que tothom entén el castellà de base. A partir d'aquí, si vols, el parlo o no. Però en tot cas, bueno, pues a partir d'aquí no passa res. Pot canviar d'idioma. Si això no, objectivament no és el que perjudica. El que perjudica és el fet de pensar que és normal quan això va en detriment d'una llengua que està minoritzada molts anys i moltes dècades i molts segles perseguida amb molta legislació per carregar-se-la, i home, crec que defensar-la, protegir-la, no per convertir-la necessàriament majoritària, que potser seria normal en un país com Catalunya, que en definitiva és la seva llengua pròpia, no, simplement per poder utilitzar-la sabent que és una llengua minoritària i que davant del castellà o davant de l'anglès, doncs, evidentment, doncs té les seves complicacions, això s'entén.
Sí, però cada vegada hi ha menys catalanoparlants purs i menys castellanoparlants purs, i el que cada vegada hi ha més és gent que parla les dues.
Jo no sé quants catalanoparlants purs hi ha, però castellanoparlants purs n'hi ha molts, eh?
Bueno, però cada vegada la tendència que marquen les enquestes és que cada vegada hi ha més gent que parla amb els dos idiomes, que en realitat són dos idiomes que sí, són de Catalunya.
No ens equivoquem. No, però... O sigui, que marquen les enquestes que cada vegada pot haver-hi persones que coneixen els dos idiomes.
I una que altra... els utilitzen.
No, que els facin servir és una altra cosa.
Sí, sí. Bé, tampoc no trobarem la solució ara, però en tot cas és evident que aquesta dicotomia que plantejava la Llucia, també hem de remarcar sempre, que ja ho vam dir diverses vegades, això dels llibres més venuts acaben sent tots ells sumats, no arriba al 5% dels llibres que es venen. Per tant, el llibre més venut, no ficció, per tant encara ho anem reduint, el llibre en català de no ficció és el de l'Òscar Andreu, que efectivament ve sobre la defensa del català, però que acaba sent què? Un 0,5% dels llibres venuts. Vull dir que continua a ser minoritari, és el més venut, d'acord? Però és molt minoritari. Però és veritat que hi ha aquesta contradicció de que llibres que van sobre la defensa del català es venen, i en canvi és veritat que la percepció i la que diuen les enquestes i els estudis és que cada vegada s'utilitza menys, o que cada vegada hi ha més dificultats.
Estic una mica amb la Llucia al començament, que els llibres en català es venien més per Sant Jordi, encara que sigui la militància lleial un dia, doncs és una bona notícia.
Clar. Sí, això és veritat.
A mi em sembla un bon símptoma en la mesura que com la gent sap que hi ha un problema. I això és un símptoma de que el problema s'ha d'abordar.
I també està bé fer aquesta compra sense pensar en que estàs, en que estàs abordant un problema. Jo ara, mentre estàveu parlant, he mirat els llibres que van entrar ahir a casa, i dels 10 llibres que van entrar, tots eren en català. I no es va fer per militància, es va fer per interès de lectura. O sigui, eren originals en català o traduccions al català. Doncs s'ha de portar amb naturalitat, diguéssim. Sí. No?
I quan... hi havia diferents generacions de lectors?
Depèn de com comptis l'edat dels
que
estem
a casa. És que vull dir que en les famílies en què hi ha diverses generacions de lectors, jo sí que he detectat que hi ha un descens del percentatge de llibres en català en els més joves.
I dels llibres en general.
No, per, mira,
sí, per Sant Jordi es continuen comprant llibres, encara que després no els llegeixin.
Però, mira,
però jo sí que he detectat que entre els que ja tenim una edat hi ha un punt més de militància, i que entre un castellà i un català tens la militància de triar el català, i en canvi les generacions més joves no hi ha aquesta militància.
I que si els interessa... Aquestes generacions... El que no està en català està en anglès. Bé.
Mm-hmm. Aquestes generacions més joves, quan els assenyalau això, de dir, ostres, com és que has comprat això en castellà? Us diuen, ai, pesat, deixa'm en pau.
Jo, sobre el tema de comprar llibres, encara no m'hi he trobat, perquè a casa encara no han comprat llibres, diguem-ne, jo parlava d'una família en consell més ample, però en el de parlar castellà amb altres amics que són de famílies catalanoparlants, i quan els hi dius, és una mica de... Ai, no t'avalis, jo parlo com... Perquè ja em surt així. No té cap sentit que et surti així, perquè si tu és de família catalanoparlant, i l'altre també ho és, de família catalanoparlant, és evident que és una anomalia que estigui parlant castellà. Ja, però és que ens vam conèixer així i ara ja està.
Jo, per sort, i no sé si són els ambients que han triat els meus fills, però veig que estan transitant cada cop més cap al català.
Pues,
és una cosa rara.
De totes maneres, o sigui, amb el tema de la lectura, això de que dius, si està si és traducció, si està la versió en castellà o en català, jo crec que també hem d'aprendre a educar-nos en acabar comprant la millor traducció. És a dir, no és el mateix llegir el Camilleri traduït al castellà que traduït pel Pau Vidal. I tu passaràs molt millor quan llegeixes la traducció del Pau Vidal que si llegeixes la traducció en castellà, que ja em perdonarà qui és l'autor de les traduccions de Camilleri, perquè després de llegir una no vaig tornar-hi mai més. No?
És que les del Pau Vidal en Camilleri són paraules majors. Eh?
Però al final també
hem d'educar... Sempre he pensat que a Catalunya ha tingut especial èxit Camilleri perquè Pau Vidal li ha fet una autèntica feina d'orfebreria.
Que la feina és feixuga, però la feina és aconseguir que llegeixin, que llegeixin en català, però que llegeixin en català les traduccions per entendre'ns, perquè són les millors traduccions en català.
Bé, doncs insisteixo que avui no ho solucionarem, però en tot cas queda allò
recollit.
Sí, anem a dir palès el problema. Llucia, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona setmana.
5 minuts i seran 3:45. Una pausa i ara continuem amb més coses.
Catalunya migdia. Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut, amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3CAT en viu. Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga web i app.
A cavall...
ICAT celebra 20 anys d'història.
20 anys descobrint nous grups.
I obrint camí a tota una generació d'artistes.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
corona. Música i cultura per a tots els gustos.
Dues dècades de Ràdio Inquieta.
I això és només l'inici.
Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
Que aquest any també en fa 10.
Doble celebració.
Doble festa.
10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 2 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagán, el Pere Rossinyol i el Miguel Ángel Escobar. Hem parlat sobre la llengua catalana. Ara anem amb un altre tema que des d'ahir que estem explicant i que ha generat força controvèrsia. La Generalitat desplegarà Mossos d'Esquadra en alguns instituts de manera permanent per fer tasques de prevenció i de mediació. Els agents aniran de paisà, per tant no donant l'arma. Es començarà fent una prova pilot en municipis com ara l'Hospitalet de Llobregat, Vic, Tàrrega o Sabadell. En total seran 13 centres de secundària, segons que han confirmat des del Departament d'Educació. Segons la Generalitat, aquest és un model de col·laboració per fomentar la convivència escolar i per això els agents es coordinaran amb el claustre de professors per mirar d'atendre millor els conflictes que hi pugui haver als centres. Els sindicats de l'ensenyament, però, rebutgen frontalment aquesta mesura. Creuen que el que cal és més personal especialitzat, com ara integradors socials, mestres d'educació especial, psicopedagogues... Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
Mosso d'Esquadra no hi ha de ser en un centre educatiu per res. Tot el tema de la convivència s'ha de desplegar per primer reduir ràtios i a més doncs, tenir els recursos necessaris, més integradores socials, més educadores d'educació especial, més psicopedagogues en els centres educatius, més mestres d'educació especial, la infermera escolar. Qui s'han de destinar els recursos? Aquesta és la resposta. No posa Mossos d'Esquadra, que al final és la via repressiva.
Avui els dos partits que donen suport al govern, Esquerra Republicana i els Comuns, tampoc no veuen bé aquesta mesura. Se sumen a les crítiques de la comunitat educativa. Han demanat la compareixença al Parlament de les conselleres d'Educació i d'Interior per tal que donin explicacions. Volem afrontar el tema i per això saludem el Manel Muñoz. Manel, bona tarda.
Bona tarda.
El Manel Muñoz és un agent jubilat que havia estat tutor de la policia local d'Esplugues de Llobregat i que, per tant, havies anat a escoles i a instituts, Manel, a fer què?
Doncs a prevenir hàbits de risc.
Bàsicament, problemes, nois amb perill, amb perill d'incórrer fins i tot amb delinqüència, i conjuntament amb el centre, amb la direcció, doncs intentar donar algun tipus de solució.
Els instituts trucaven quan convenia la policia local perquè hi vingués un agent, o estava estipulat que hi anava uns dies de la setmana o uns dies de cada mes?
Ha estat una visita setmanal gairebé a cada centre. I, a més, quan hi havia alguna necessitat, em trucaven per donar una resposta immediata.
Hi havia molts conflictes entre els estudiants?
Molts conflictes, hi havia conflictes tots els dies, però molts no. I de molta entitat, doncs jo crec que tampoc, perquè que quasi sempre teníem molt bona informació i molta informació diària, i els podíem agafar d'arrel.
Anaves d'uniforme?
Sí.
I imposaves més respecte que el professor? O sigui, si el professor els broncava un alumne, no li feien gaire cas, i si arribava el policia amb l'uniforme, això imposava més.
Aviam, jo quan... ...tens temes, vale? Diferents tipus de xerrades, algunes programades, altres que jo els deia xerrades operatives, que és dir, quan succeïa un problema, anava i donava una xerrada sobre aquell problema a la classe. I després, concretament, els nois implicats en això doncs, es reunien amb el director i amb mi per a parlar d'aquesta qüestió.
Què et sembla quan sents els crítics en aquesta mesura dient que això és militaritzar les aules o que això és equivocar les inversions i que en lloc de posar-hi Mossos d'Esquadra el que s'ha de fer és posar doncs, més psicopedagogs, més infermeres, més psicòlegs?
Mira, jo puc parlar de la meva experiència. A mi em van donar aquesta tasca l'any 2009 i en un principi tampoc sabia molt bé què havia de fer jo allà. ¿Vale? Jo soc criminòleg, després m'he format com a mediador judicial i he fet molta formació en quant a jovent. ¿Vale? Però no sabia molt bé què fer. Què vaig fer? Parlar amb els centres educatius, amb els directors, dic, què necessiteu? I arrel d'això, diguem-ne, la figura de l'agent tutor, jo la definiria com jo era un superpare. Aquell que els diria, escolta, això que has fet no està bé. I això li hem de trobar una solució. I la veritat, el programa que estan fent ara Mossos, no veig quin sentit té un mosso que vagi de paisà, perquè això ho pot fer qualsevol mediador. A l'Ajuntament teníem un servei de mediació, teníem una mediadora que venia amb mi de vegades, feien mediacions conjuntes, de vegades hi anava ella, clar, si no has d'anar d'uniforme, no cal posar un policia. Amb la meva opinió,
No pengis, Manel, perquè afegim a la Mar Barnseny. Mar, bona tarda.
Sí.
Bona tarda.
És presidenta del Consell Català de Foment de la Pau, i a vosaltres us sembla fatal aquesta mesura, aquest pla pilot del govern de posar Mossos d'Esquadra de paisà en algunes escoles de Catalunya, alguns instituts de Catalunya.
No ens sembla fatal, per començar. El que ens sembla és que, per començar, les maneres, el com, que a vegades és més important el com que el què, o a vegades el què es deslegitima pel com es fan les coses, no s'està fent bé. Cal recordar que tenim una llei de foment de la pau des de 2003, que hi ha hagut resolucions del Parlament de Catalunya que insten a prohibir la presència de l'exèrcit als centres i espais educatius i evitar la presència de cossos policials amb armes als centres educatius. Aquesta última sí que és posterior a la que el company comentava abans. A més, els últims dos anys hem estat en procés d'elaboració d'una política pública de pau transversal, que precisament toca aquests temes, sí? De connectar la seguretat, la convivència, i s'han recollit més de 900 propostes de societat civil, sindicats, ajuntaments i departaments. D'acord? Ara mateix el govern, de fet, està treballant en l'esbós d'un pla país de pau amb la participació de múltiples departaments, entre ells Interior i Educació. El que creiem és que ni la policia, però encara menys l'escola, està ara mateix per tenir aquests tipus de debats a través de polèmiques mediàtiques. El que creiem és que hi ha espais, i precisament el Consell Català Foment de la Pau, que presideixo, és un espai, un organisme, que un dels seus rols és precisament poder acollir aquests debats, poder tenir aquests debats amb els membres del Consell Català Foment de la Pau que entre d'altres tenim representants d'Interior, d'Educació, del Consell d'Educació de Catalunya, de partits, de tots els partits polítics amb representació al Parlament i també, evidentment, de societat civil.
Per tant, si hi ha aquest debat amb vosaltres i s'arriba a la conclusió que una figura com aquesta, insisteixo, que estem parlant de Mossos d'Esquadra, que anirien sense uniforme, òbviament sense arma, i que farien algunes tasques, per exemple, les que ens ha explicat el Manel Muñoz, que ell feia com a policia local, en aquest cas d'Esplugues. Si es trobés aquest punt de trobada, vosaltres no hi estaríeu en contra, sempre que fos d'acord amb la comunitat educativa, també en un àmbit de debat previ, i poder trobar aquesta solució intermitjana.
Jo no crec que arribéssim a aquesta conclusió. Precisament el company que ho va comentar, no? Hi ha alternatives a la policia, als agents policials per fer mediació o resolució de conflictes? Evidentment que n'hi ha. A banda de les figures que comentaves ja al principi, no? que tant les associacions de famílies com els sindicats estan demanant, tenim experts en mediació, en resolució de conflictes, inclús en contextos altament violents. Tenim persones, molta gent formada i capacitada, i no crec, jo a priori, aquest debat l'hauríem de tenir amb calma, però ara a priori jo no crec que sigui la policia qui calgués que entrés a fer aquestes tasques, ja que no està en les seves funcions. Com bé comentava també, i a dia d'avui segueix passant, els centres educatius tenen protocols de coordinació amb la policia. Quan hi ha una situació que ho requereix, la policia entra als centres. Però una cosa és això, una cosa és quan hi ha, no, quan es comete, quan hi ha un delicte, quan hi ha una situació de conflicte de nivell que es requereix un agent policial. L'altra cosa és que és una mica el titular, no? O l'objectiu. Quin és l'objectiu d'aquest pla? Si l'objectiu és garantir la convivència escolar, segurament aquesta convivència escolar es garantiria millor a través d'altre tipus de solucions.
Doncs queda clar. Manel, no sé si vols afegir alguna cosa sobre el que ha explicat la Mar, o ho deixem aquí?
Bé, sí, jo estic absolutament d'acord. D'acord, em veia amb el sentit de que em o sigui, l'objectiu de la feina que jo feia era aconseguir que menys jovents delinqueixin. I jo n'estic convençut que, per la meva feina, vaig aconseguir que molts nois no donessin un pas més, perquè es veien controlats, tardaven amb mi, els hi explicava les conseqüències dels seus actes, on els hi podria portar. I clar, això ho feia una persona d'uniforme, no ho feia, una persona de paisà, un director, no, ho feia una persona que teòricament és coneixedor de les lleis i li pot dir, mira, és que això que has fet pot esdevenir un delicte, és una conducta de risc, et passarà això, allò altre. Fèiem una sèrie, fèiem diverses activitats per a aquest tipus de nois. Col·laborava amb mi un jutge de menors de Barcelona, i amb alguns d'aquests nois, els que tenien més risc, els portàvem a veure judicis de menors. Veien el que era un judici de menors, i us asseguro que prenien molta nota, perquè després jo els hi demanava quines eren les seves impressions, fins i tot els donava una redacció sobre el que havien vist, i escolta, escrivien com no escrivien a classe. O sigui, allò ho entenien. I, bueno, jo que ho pot fer... Mireu, els recursos, és dir, els mediadors ja existien al meu poble, existien els integradors socials, l'EAP... I us he de dir que totes aquestes persones col·laboraven amb mi. Vull dir, algo funcionava. O sigui, aquest plus d'autoritat que tenia jo com a agent tutor, parlo de mi, no sé com ho faria un altre. Però també us he de dir que el meu tarannà... O sigui, jo, en 12 anys, jo no vaig denunciar mai a un xaval. D'acord? Jo era una mesura educativa que portava al centre. Jo ajudava a que allò funcionés. I sempre d'acord amb el que els docents, determinaven. És a dir, el director... Jo no portava jo una recepta i feia jo el que a mi em semblava. No, jo ho posava d'acord amb el director, que és l'autoritat del centre. Jo sempre ho vaig deixar molt clar. Sempre intervenia amb els nois, amb el seu tutor o el director del centre, i era el director qui deia, al final, aviam, parlàvem de la qüestió, el que s'havia de fer, com ho havíem de tractar, i la veritat, Esplugues té un univers de 8.000 alumnes, que durant 12 anys no va haver cap queixa ni de pares ni d'alumnes, i jo cada any tenia almenys 70 intervencions amb pares d'alumnes, que no vam tenir una queixa, i les coses es van resoldre... sistema.
Doncs queda clar, és Manel Muñoz, és agent jubilat que havia estat tutor de la policia local d'Esplugues de Llobregat. Gràcies per acompanyar-nos. I també la Mar Benseny, presidenta del Consell Català de Foment de la Pau. Gràcies també per acompanyar-nos a tots dos. Bona tarda.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
No sé com ho veieu.
Home, és evident...
Ui, Isabel, quina cara.
És evident que és una mesura que és delicat d'aprendre i, per tant, s'hauria de fer molt bé. Molt bé vol dir, d'entrada, d'acord amb la comunitat educativa. Jo no sé quin ha estat el criteri per triar aquests 13 centres, no? I potser, no? D'una banda, em sembla que si no es fa bé, generarà problemes i fins i tot rebuig, perquè, com explicava el policia local ara fa un moment, que passarés al meu poble. Veus? Ja el conec.
Ah, bé, mira, això no ho sabíem. Però hi records, quan el vegis.
I per tant, s'ha de fer molt bé, de manera molt quirúrgica, per primer no problematitzar l'intent, no? Uh-huh. Perquè la policia uniformada, doncs vulguis que no, també porta associat un element.
Recordem que el pla pilot de la Generalitat és sense uniforme, eh?
Sí, però està clar, no? Però això és el que encara em sembla, segons com, pitjor. Un policia és un policia. I, per tant, no passa res perquè vagi uniforme. S'ha de normalitzar això. Fer-lo anar de paisà és com, d'alguna manera, que no sembli policia. I, per tant, no sabem exactament quin és l'objectiu que busca, no? Per tant, si és policia, ha de semblar policia. I si s'ha de normalitzar la presència, per dir-ho així, de la policia com un complement educatiu, en un context social on, evidentment, passen coses, doncs s'ha de fer molt bé i a partir, evidentment, d'un gran consens a la comunitat educativa, perquè això ha de tenir una funció fonamentalment pedagògica. Una altra cosa és que algú hagi detectat que la policia i la gent jove, doncs, tenen una separació, diríem, de marc mental, i potser fins i tot, i aquí hi ha estudis interessants en relació a la valoració que fa la policia, que fa la gent jove de la policia i com es relaciona amb ella, concretament de la Fundació per la Seguretat Pública, que és molt interessant, el recomano, i que potser aquest gap que hi ha entre joves i policia, doncs potser a través de l'experiència a les escoles pot servir. Ara, si no es fa bé, generarà l'efecte contrari, generarà rebuig, i fins i tot podrà incrementar la percepció que pugui tenir una escola d'un cert estigma, perquè aquestes 13 escoles, perquè van els policies aquí i no les del costat. I l'estigmatització de coses que a través de la policia local han passat, perquè totes les policies locals dels pobles passen a fer la xerrada d'educació viària, a fer, bueno, aquesta experiència és encara més bèstia, perquè els porten a veure judicis de menors, no? I per tant, deu ser impactant, no?, pels gent jove. Però jo crec que pot ser positiu si es fa bé, si no, pues, tanto que l'intent pot ser molt perjudicial.
Quan genera tants dubtes, probablement és que no s'està fent.
Clar.
Quan genera, a més, tants dubtes sobre el concepte d'autoritat, perquè sobre l'autoritat dels mestres, dels mediadors que ja existeixen, però també sobre l'autoritat de la policia, en la línia que deia el Miquel Àngel ara, no? De la visió de que tenen els joves de l'autoritat de l'autoritat policial.
De l'autoritat en general.
Sí, però a més també de l'autoritat policial. Probablement els nanos que acompanyaven el Manel Muñoz a un judici de menors fa 15 anys tenien un respecte per l'autoritat policial que els menors actuals probablement no tinguin. Jo crec que estem, o sigui, un cop coneixes la mesura i te n'adones que efectivament no estava pactada amb ningú, més que espero i suposo que aquests 13 centres, estàs admous en l'imaginari d'entre aquella, no, aquells planos de les pel·lícules nord-americanes del policia amb el detector de metalls a la porta de l'institut perquè no entrin armes, i el policia, perdoneu la grolleria, xupi guai, no? Que va amb texans i tal, i és un col·lega més. I no, la policia és la policia, estic d'acord amb el Miquel Àngel. I tinc molts dubtes. És que el primer que vaig pensar l'altre dia quan vaig veure el tema és, o sigui, que no deixem entrar la policia a les universitats, però els instal·lem a les escoles. Com funciona això, no? I crec que és més important dotar d'autoritat als mestres i als mediadors que estan cada dia, totes les hores lectives amb els nanos, que no que hi hagi una figura suposadament policial, perquè si no representa la policia és suposadament policial, que copsi una mica com està l'ambient. Perquè millor que els professors, els mediadors, els tutors de tots els centres no coneixeran la realitat.
Si aquest policia acaba erosionant l'autoritat del mestre, encara més, de com ho està, d'erosionada, farem un pa ja no continuo.
Com unes hòsties, per acabar la frase.
Però em sembla precisament, a Miquel Àngel, que és inevitable, no? Perquè si resulta que hi ha una autoritat que, com que no la té, es necessita una altra autoritat, que és la policia, llavors sí que hi ha una autoritat clara i el mestre la perd, encara més.
És una autoritat, a més diluïda, la de la policia, perquè no representa la policia, no?
Que em sembla que, en aquest sentit, rebaixa o fa un flac favor a l'autoritat dels mestres, que, com deia la Isabel, és la gran prioritat, i segona, entrem en una lògica que, per a meu, és molt, molt perillosa, no? Que és, o sigui, les escoles ha de regir la lògica educativa i no la lògica policial. Això no vol dir, òbviament, que si hi ha casos particulars, com ja passa, com s'ha explicat molt bé i com ja passa, doncs si hi ha casos particulars, doncs que es necessita un reforç puntual per a unes accions concretes, òbviament, doncs la policia ha d'estar mobilitzada, coordinada i intervenir amb el que faci falta, però de manera excepcional. A l'aula ha de regir una altra lògica. És que són dues lògiques diferents. I en el món de l'educació hi ha eines i coneixements i maneres de fer absolutament adients per afrontar tots els problemes que hi ha. Una altra cosa, com deia molt bé la Yolanda Segura amb el tall que heu posat, doncs és una qüestió més de recursos, però no de canviar la lògica i introduir la lògica policial a l'ensenyament. Per tant, jo crec que és un camí perillosíssim que pot reduir, pot empitjorar, diguem, l'autoritat dels mestres, que pot introduir una lògica d'autoritats competitives i de lògica policial a l'escola, i francament no li veig cap sentit. I insisteixo, això no vol dir que si es necessita la policia amb coses excepcionals, doncs només faltaria, hi ha d'haver una coordinació, però sempre la policia des de fora de l'escola.
Com deia la Isabel, les preguntes que apareixen, no sé si em tranquil·litzaria o em neguitejaria que em diguin, escolta'm, a partir d'ara a l'institut dels teus fills hi haurà un policia. Home. Per una banda pots pensar, home, que bé, hi haurà un policia, per tant estarà més controlat tot, o pensar, com és l'institut dels teus fills?
Què està passant allà dintre?
Que necessita un policia. El Boden deia la pregunta de què diríem si Donald Trump anuncies que posarà policia de paisà en algunes escoles dels Estats Units.
Tu estàs pensant en la policia com a tal, i és que aquí t'estan dient, és policia, però no es veurà que és policia.
Sí, va de camuflatge. La compta de paisà. No?
Bé, insistim que, a més, que també ho deia la Mar, en la conflictivitat que hi ha ara mateix en el sector educatiu, amb la confrontació que tenen amb el govern i prendre aquestes mesures, que pel que sembla,
no ajuda,
davant les reaccions, no estava ni pactada, ni anunciada, ni tan sols negociada.
Home, és estrany, Molt estrany la manera de fer, però bé, de comunicar-ho.
Veurem com evoluciona tot plegat. D'aquí a 13 minuts seran les 4, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Hi ha trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya! Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Sílvia Pérez Cruz. La Manya. I el mentalista Javier Botia a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Res, 9 minuts per arribar a les 4, al Catalunya Migdia, amb Isabel García Pagán, Pere Rossinyol, Miquel Àngel Escobar. Fa un parell d'hores començàvem el Catalunya Migdia dient que Europa estudia com respondre a un atac exterior sense l'ajuda dels Estats Units. Una mena de defensa mútua, com si fos l'OTAN, però sense l'OTAN. I que aquest és l'escenari que estudiaven avui els líders de la Unió Europea en una cimera que han fet a Xipre. Si em permeteu la broma, sembla que a Washington estaven escoltant com començàvem a Catalunya Migdia, perquè uns minuts després, el secretari de la Guerra, fins fa uns mesos secretari de Defensa, Pete Hegget, deia això sobre la defensa europea.
Europa i Àsia porten dècades beneficiant-se de la nostra protecció i el temps d'aprofitar-se'n s'ha acabat. No comptem amb Europa. Ells necessiten l'estret d'Hormuz més que nosaltres i haurien de parlar menys i tenim menys cimeres luxoses a Europa. Això és més una lluita seva que nostra.
S'entén que els líders europeus estudiïn com defensar-se sense l'OTAN, perquè no fa pinta que els Estats Units, com a mínim mentre hi hagi Donald Trump, ajudin gaire.
Suposo que es confirma, no?, tot plegat.
Sí, sí. Per tant, ja fa mesos que els inputs que arriben són aquests.
Deurien estar celebrant, no?, que finalment, doncs...
Home, no sé si celebrant és la paraula, però... Sí.
No, dic celebrant als Estats Units, no?, que Europa per fi ha arribat als 18 anys i vol defensar-se sola, no? No ho sé.
No sé, és que la roda de premsa del Peter Hegget ha sigut una mica demencial, perquè també s'ha referit a una cimera de setmana passada de països europeus com una poca cosa, o sigui que havia hagut una reunió o poca cosa, i també defensava la denominació de la seva secretaria d'Estat com a Departament de Guerra, dient que s'ha de ser proactiu en l'ús de la força per aconseguir la pau. Clar. Llavors, quan sents aquestes coses ja et peta el cap, no? I dius... jo no sé si Europa s'ha estat aprofitant dels recursos de defensa dels Estats Units per mantenir la seva existència. El que sabem segur és que els Estats Units s'ha aprofitat del negoci que ha fet amb Europa amb el tema de defensa.
I gratis no ha estat.
No, però jo crec que des que va guanyar el Trump... és evident que Europa ha de buscar un camí propi, i el que passa és que la majoria de líders europeus doncs, sembla que no s'ho acabin de creure i prefereixin seguir amb la dinàmica de la que estaven acostumats, en què Estats Units liderava el món lliure i Europa en formava part, i tot això és evident que es va acabar, s'ha acabat. I ara el que trobo estrany és que comencin a parlar-ne ara. Ja ho haurien de tenir en marxa des de fa temps, perquè els senyals són molt clars, són molt explícits, i Europa ha d'abandonar aquesta visió en la que ha funcionat durant moltes dècades, des del final de la Segona Guerra Mundial, en què tenia o sentia que tenia aquest protector Estats Units, ja no, sense entrar en què beneficiava què, perquè jo comparteixo l'opinió de la Isabel que el principal beneficiat era Estats Units a la mesura en què era el jefe de la banda, per dir-ho d'alguna manera, no? I per tant, sempre el jefe és el que mana, no? I això s'ha acabat, i per tant, a Europa no li queda més remei que assumir aquesta nova realitat, li agradi o no. Jo crec que és una cosa positiva, perquè Europa voldria pintar alguna cosa al món, i per pintar alguna cosa al món, doncs, ha de tenir, s'ha d'alliberar també del que és aquesta tutela d'Estats Units, i actuar en conseqüència, en comptes de lamentar-se, doncs, posar-se de veritat a construir elements de sobirania des de tots els punts de vista, un dels quals, òbviament, ha de ser la defensa, però l'energia i una pila de coses que fins ara funcionaven tenint en compte que Estats Units era l'element, el vector principal d'aquesta aliança, doncs sapiguem que a partir d'ara això no serà possible. Òbviament, si el Trump perd, sempre... Jo crec que, en el fons, estan... hi ha una incredulitat, sí, de dir...
Pensa que és una cosa només de Donald Trump, no? Que el dia que canvi el govern dels Estats Units, això tornarà al que hi havia abans, no?
I que Donald Trump està a punt de caure, perquè no... però això, o sigui, han de deixar-se d'aquesta història i posar-se a treballar, però de veritat, perquè no vol dir que això, o sigui, a lo millor és irreversible, a lo millor no, a lo millor no, però no us queda més remei que prendre's un sèrio.
Jo personalment crec que crec que és reversible. Ara potser també confon desig i realitat, no? Perquè no sabem fins a quin punt els Estats Units també han canviat profundament després de moltes coses que els hi passen, no? I jo crec que és una bona mala notícia. Vull dir, és una mala notícia, evidentment, perquè al final resulta que pensaves que tenies un aliat amb uns interessos, però tenies un aliat i fas part d'un món determinat, i te n'adones que potser hauràs de prendre decisions que hauran de connectar amb aquest nou món. I això és un procés d'assumpció d'una nova realitat que, en el cas d'Europa, que no és un lloc del món precisament ràpid prenent decisions, perquè s'ha de fer de manera molt deliberada, per unanimitats, amb molts interessos a la vegada, doncs, evidentment no funciona amb una cohesió interna especialment forta, a part del fet de la pròpia sorpresa, no? Vull dir, segurament pensàvem que quan guanyaria Trump passarien moltes coses, però segurament no ens pensàvem ni la política d'ara de càstig ara en salari, ni tampoc que el gir seria tan bèstia en relació a col·locar Europa en aquesta situació. Però, en tot cas, és així, i els processos d'assumpció de la realitat primer costen, perquè, el que dèieu abans, diuen, bueno, si perd un dia les eleccions, potser tornarem una mica al vell esquema. Bueno, ja veurem, però, en tot cas, ens hem de preparar per aquest escenari, per si torna a guanyar algú o algú com ell, o si Estats Units realment ha fet un canvi important, i, per altra banda, doncs, anar construint aquestes decisions que, al final, obligaran, des del punt de vista de la despesa, però no només d'això, des de la mentalitat intervencionista d'Europa, també des de la coerció, perquè nosaltres anem repartint consells pel món, però després enviar tropes, no sé si Europa està preparada, i això és un canvi mental.
Quan Pere deia Europa s'ha de mentalitzar de fer les coses conjuntament i, per exemple, no dependre dels altres a nivell energètic, això té bona premsa, si els governs europeus diuen no, a partir d'ara no dependrem d'Estats Units o del petroli de l'Aràbia, etc. Això, perfecte. O no dependre... No sé, ara, no dependre militarment, que vol dir enviar joves europeus a segons quins fronts, que ja entenc, que si tens una guerra a Ucraïna, doncs igual, si t'hi fiques alguna cosa
però
has de fer.
Sí, però la decisió de la teva participació i com participes en cada un dels conflictes, també hauria de ser unitari. Vull dir, la guerra d'Ucraïna la tenim aquí al costat, i la participació d'Europa ha sigut, bueno, ha costat quants mesos desbloquejar un crèdit de 90.000 milions? Per culpa d'Hongria, en aquest cas. Però ha costat molt, diguéssim, que el que no hi ha a Europa en aquest moment és una política comuna de defensa. Ja no d'intervenció militar, sinó de defensa. Una altra cosa és que també els països europeus i les empreses europees s'han de prendre en sèrio a la indústria militar i de defensa. I no pot ser que tinguem un submarí espanyol que és de la...
Que no surt.
Bueno, això ho has dit tu.
Que no flota.
I llavors dius, no, és que això ho vendrem, com vendrem submarins com...
No, aquest no el vendrem.
No. Llavors, és clar, o sigui, que hem de ser conscients també de les nostres limitacions, o sigui, de les nostres virtuts i de les nostres limitacions. I ens hem passat anys i anys i dècades deixant que fos Estats Units qui prengués la iniciativa en aquesta indústria, mentre els països europeus i les tropes europees feien de cascos blaus, clar. O sigui, feien la ONG, feien la reconstrucció, la reparació posterior als conflictes. Doncs, igual, ha arribat el moment en què els països europeus prenguin les seves decisions també en la intervenció prèvia.
I a lo millor, precisament, quan et posen contra la paret, que és el que està passant, doncs és quan ho fas, si no t'apalanques, no? Perquè et sents que tens una tutela, tens un... I per tant, doncs, totes les reformes que tens pendents, que són moltes, perquè Europa per un cantó diu que vol pintar algun al món, i de l'altre està esclerotitzada. I llavors és evident que ha de fer unes reformes. No les fa en part perquè hi havia aquest statu quo que se sentia, doncs, que quin lio, no? Però si no et queda més remei, doncs, potser ho acabaràs fent. I això, en aquest sentit, és una paradoxa, que una cosa dolenta en porta una de bona.
Però per això s'ha de confirmar que als Estats Units es manté en aquest terreny.
És igual,
has de prendre la decisió per si de cas d'un jutge per estar igual.
No és la mateixa decisió en
Pedro
termes de
Sánchez
velocitat ni de consensos.
Pedro Sánchez diria fer de la necessitat virtut.
Ah, això sí. Això
o igual podríem decidir fer-ho ja, passi el que passi. No?
També.
Per si de cas. Sí, però... bé, en tot cas, a veure si surt alguna cosa d'aquesta cimera de Xipre.
Sí.
No sé si sortirà res d'aquesta cimera de Xipre, perquè és veritat que a Europa li costa molt anar prendent les decisions. Isabel García Pagán, Pere Rossinyol, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins la pròxima. De seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3CAT Info. Tornem dilluns. Bon cap de setmana a tothom.